Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
I ara, des d'Antena Caro, parlem d'activitats que es porten a terme aquest cap de setmana al municipi de Roquetes, perquè precisament aquest diumenge, dia 8 de maig, a les 11 del matí i a l'urbanització Pilans, es farà la Festa de l'Arbre de Roquetes. I per a parlar d'aquesta activitat, tenim aquí als nostres estudis a la regidora responsable de l'àrea de gestió ambiental, esport i turisme, la Sònia Andrade. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una edició més d'aquesta Festa de l'Arbre. En aquesta ocasió, la plantada d'arbres es farà a l'urbanització Pilans. Per algun motiu en especial?
No, se van triant zones diferents. L'any passat ja ho van fer aquí baix, doncs ara ens anem una miqueta més a dalt. La zona Pilans, però bueno, és la carretera, eh? Se plantaran a banda a banda de la carretera que puja als ports. Ja s'ha demanat permís a l'agricultura perquè es fa la zona Lligallo. Vale? I es planten jacarandes, que és un arbre molt bonic. Si algú vol buscar-ho per internet, veurà que fa una flor lila i que són molt, molt, molt bonics. El dia que floreixin tots i estiguen en plena expansió, quedarà una avinguda de cara als ports molt bonica.
I a les 11 del matí és la concentració de la gent. Que,
sí.
Què ha de portar la gent per a vindre a plantar el
seu arbre? La eixadeta i les ganes.
I les ganes? I sí. Una botelleta d'aigua?
I una botelleta d'aigua, sí.
Pot vindre tothom a plantar el seu arbre? S'ha de fer alguna inscripció prèvia? Tan sols
no,
aquest diumenge a les 11 del matí.
Que acudiguis que en allí, i sobretot si volen vindre en crios i famílies, que és bona hora per anar-hi. Estem allí, el forat gran ja està fet. Que és més que relaixada per a plantar-los i tapar-los, vull dir que la faena dura ja està feta.
Podem dir que és una jornada molt familiar, no?
Aquesta sí, intentem que sigui familiar i conscienciar els crios que han de renovar els arbres, han de renovar el nostre sistema ecològic per a poder tindre més. A més de que, bueno, a la vista ja veureu que quedarà molt bonic i molt lluïts. L'any passat ja vam plantar aquells de... van plantar allà baix, i la veritat que si aneu a veure els estan preciosos. Les aigües d'estos últims dies els han anat molt, molt bé.
Suposo que contra més arbres millor, 100 arbres ja comença a
sí,
a
aniran
impactar, no?
50 a banda i banda. A més, portem ja, me penso que són entre les plantades dels arbres uns 200 arbres plantats a Roquetes ja. Portem més o menys, sí. I crec que pocs se'n mor, eh? Penso que la zona esportiva, bueno, la zona del pavelló, quasi tots estan bé. No sé si vam tindre que llevar algun o dos, però la sort que hem tingut és que els plantem i aguanten.
I la zona que comentàvem del camí del mig, que enllaça en la Via Verda, aquesta zona al polígon es van plantar l'any passat i estan creixent bé.
Estan molt bé, sí. Si voleu anar a veure'ls, la veritat que és un passeig molt bonic per anar a caminar. Jo vaig recórrer l'altre dia i em va sorprendre del tamany que han agarrat i el bonic que estan.
De tota manera, suposo que sempre queden zones per a poder plantar arbres, no?
Sempre n'hi ha algun lloc que es pugui plantar arbres. Sí, sí.
I ja que estem parlant d'aquesta Festa de l'Arbre, recordeu, aquest diumenge, 8 de maig, a les 11 del matí, la concentració serà allí a la urbanització Pinals, concretament la carretera que va cap al port. Cal portar una eixada, botelleta d'aigua i, com molt bé dia la Sònia, moltes ganes de plantar el seu arbre. Suposo que això fa il·lusió, no?, d'anar a veure després com va evolucionar l'arbre que ha plantat un mateix.
Sí. La veritat que... perquè la xiqueta aquest any no pot, perquè, bueno, té vol i això, però quan vam fer lo del pavelló va vindre en mi a plantar, ma filla, i cada vegada que passa diu, este és el meu.
Este és el meu.
Claro, sí. A més, tindrem les etiquetes, donarem les etiquetes per a que cada un fiqui el nom, que això també fa molt de goig. I sí, la veritat és que els crios, sobretot, quan passen, diuen, i de cara al port, si mai passen i veuen l'arbre, faran, este el vaig plantar jo. I el dia que tindran fills també ho diran, este lo va plantar el papa o la mama, vull dir que és una cosa que, claro, que ha de perdurar, ens ha de perdurar a nosaltres, i la veritat que fa goig.
De tota manera, ens queda encara molta carretera per a poder plantar arbres.
Sí, no? Ja et dic que de zones n'hi ha moltes, i això és una cosa que sempre s'ha de tirar en bar i se n'ha de fer més.
Parlant de més activitats que es porten a terme al municipi de Roquetes, ja que la Sònia, a més de ser la regidora responsable de l'àrea de gestió ambiental, també és la regidora d'esports, recordem que el dia 28 de maig hi ha aquesta campanya solidària en benefici de l'àrea neonatal de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en què se fa doncs, aquesta carrera, doncs, aquesta participació de la gent corrent des de l'Ampolla a Montcaro. I naturalment l'Ajuntament hi col·labora i forma part, no, d'aquesta iniciativa.
Sí, bé, això és una proposta d'un noi que se diu Dani, i ell, perquè va tindre, bueno, si veu el vídeo promocional i tot això, va tindre la, bueno, ara està bé, però va tindre la xiqueta que va estar a l'hospital neonatal de Sant Joan de Déu, i des d'allí pues, va, era una persona que corria i feia curses, i va dir, pues, bueno, vaig a fer el quilòmetre, ai, vaig a fer, perdó, el quilòmetre, vaig a fer la sortida esta, el quilòmetre solidari, per a recaudar diners, perquè la veritat, pues, se va sentir molt apollat. Mm-hmm. I fa des de l'Ampolla hasta Caro, l'Ajuntament de Roquetes col·labora, i jo demanaria a la gent que el dia 28, ja sé que és entre setmana, però que si pot sortir al carrer a animar-lo, més que sigui, i algú acompanyar-lo, pues, la veritat que tot això que sigui solidari sempre s'ha d'apoyar i s'ha d'ajudar. I més per a quan és una causa així com l'hospital, és per a la planta neonat de l'Hospital Sant Joan de Déu.
És que naixen prematurament.
Sí. Sí, sí, neonat, i bueno, els que tenen algun problema que també els han de tindre allí.
De tota manera, ja sabeu que a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Roquetes, on s'explica aquesta campanya, trobareu un enllaç directe on es poden fer aquests donatius, a banda, naturalment, del dia 28 de maig. I encara parlant de temes esportius, la setmana pròxima tenim ja una nova edició del quilòmetre vertical, una altra prova que es fa al municipi
de Roquetes.
De Roquetes tindrem, doncs, jornades esportives els propers dies, no?
Sí, sí, sí. El quilòmetre vertical se fa el dia 15, estan se fent diumenge, que normalment s'ha fet en dissabte, i bé, n'hi ha bastants de corredors a Copa Espanya, i bueno, estem organitzant també i intentant que surti bé, sí, sí.
Iniciatives per a practicar l'esport, suposo que des de la regidoria d'esport, doncs, incentiva totes aquestes iniciatives, ja siguin d'entitats culturals, esportives o pròpies de l'Ajuntament, no?
Sí, 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 sempre s'ha de... I jo, com a persona física, sempre he intentat col·laborar ja, en vez de com a regidora, com a persona sempre intento col·laborar en tot el que pugui.
I encara parlant de més responsabilitats de la regidora que tenim avui aquí als nostres estudis, aprofitem per a també comentar una altra de les notícies en aquesta ocasió que tenia a veure amb l'àrea de gestió ambiental, perquè el passat mes d'abril a la vora del canal, enfront mateix de l'Ajuntament, vam tindre l'oportunitat de veure una exposició que es deia l'Operació Aigua. Operació Aigua a Roquetes.
A Roquetes.
Què va ser aquesta Operació Aigua?
Bé, bueno, se va exposar, suposo que ho va veure, si la gent va passar pel canal, no? Hi havia com uns panels, eh? I allí pues, explicava una miqueta el mal gas d'aigua que tenim. Ja com a persones físiques, a banda del mal gas que hi ha en general, no? Pues, los litros que podem arribar a gastar en aigua, només rentant roba, només... fent una neteja normal de nostra, del cos, vull dir, coses que quan veus allí els números apuntats dius, no m'ho puc creure, això és el que es gasta, això és el que es consumeix, el que pot consumir fer una prenda de roba, que això són coses que no... o una sabata d'aigua, vull dir que hem de ser una mica conscients de que hem d'anar, com feien los abuelos, reciclant roba, reciclant sabates, que mos duriguen més. Jo entenc que les botigues ara diran, no?, que t'han de vindre a comprar. I tant, han de vindre a comprar. Però intentar sempre que... O comprar més ecològic i d'aportació que sigui el més natural per al medi ambient, diguéssim, que no malbarateixem.
De tota manera, en la societat que estem vivint tan consumista, suposo que canviar aquests hàbits és una mica complicat i difícil, no?
Costa, però bueno, han de començar a fer un pensament també. A més, ja et dic jo, l'exposició era visual i agradava molt. Van anar els crios del col·legi, també van anar passant classes, tinc informació de que van anar, i és el que et dic, jo mateixa, quan veus els números allí, que dius, mare, per a fer, ja et dic, se me va quedar, no?, o el menjar, el que arribem a fer de Malagata, que ja ho sé, però bueno, no veus el número real. Saps que gastes aigua perquè has de netejar, has de fer, però quan veus el número allí, tants de litros, sobta, no? Perquè, claro, si ho anem afegint el dia a dia de tot, són molts de litros que gastem d'aigua i que és un recurs que, malgrat cada vegada danya menys, i hem d'aprofitar el que tenim i ser conscient. Inclús, també n'hi havia de les aigües residuals o del que embrutem o quan anem a algun puesto i llancem el que no toca, doncs també era una manera de conscienciar visualment, impactava molt, molt.
I suposo que són aquests petits hàbits que hem d'anar canviant, com per exemple a vegades rentar-se les dents mentre l'aixeta està oberta,
sí.
O per exemple tindre un escapament a la cisterna del lavabo i no fer cas,
i no fer cas,
però quan t'arriba la factura si fas cas.
Sí, per desgràcia este és el que mos mou a tothom, la factura. Sí, sí, o la gotita aquella de l'aixeta que se'n va i que se'n va i que dius, bueno, ja l'arreglaré.
I en final sí, de mes, sí. Doncs són moltes gotetes juntes.
Claro, sí,
i
sí.
Si són molts d'habitatges, això són molts de litres.
També, claro. I moltes persones a casa, vull dir, tot suma, també, sí, sí.
En definitiva, és, suposo que fer arribar la informació a la gent perquè prengui consciència.
Sí,
i exposicions com aquestes són importants, i més si es fa cara als més petits.
Sí, sí. Se fa de cara a tothom, però bueno, ells, penseu que els més petits, jo, bueno, ja sabeu que estic al col·legi, avui mateix, com a regidora de Medi Ambient, tinc una entrevista o me presentaré als de codelegats, que sabeu que és una cosa que promociona el col·legi i va molt bé. Pues ells mateixos fan reunions, fan xerrades, tenen ecodelegats, no? Que això agrada molt. Pues ells mateixos conscien, arriben a casa i diuen, mama, això no ho hem de fer, o això ho hem de fer així. Saps? Ja és una manera de que ells mateixos ho veuen, ho reclamen, ho parlen a classe i bueno, està molt bé. Vull dir que l'exposició esta mateix també va arribar i suposo que algú altre haurà arribat a casa i dirà, no hem d'obrir la aixeta sinó justet i ojo. Inclús van donar o donaven també el tipus rellotget d'arena per a cronometrar el rato que tens de dutxa.
Molt bé.
Que això, quan són minuts, que els agrada poc l'aigua a vegades, doncs pues vale, però quan són adolescents, jo no sé què passa, però les hores de dutxa s'allarguen molt.
I més si fa fred, que
sí,
l'aigua
sí,
calenta està.
Però jo no sé si és que s'han d'arreglar molt, bueno, jo els tinc adolescents ara i dius, com poden estar més de mitja hora dins de la dutxa? Per això són coses que han de tornar a conscienciar, sí, sí.
És a dir, que avui els alumnes de l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes coneixeran a la regidora responsable de gestió ambiental, esport,
sí.
I turisme.
Sí, bueno, coneixeran. Molts diran, si és la cuinera. Però bé, sí,
bueno,
sí.
Però estaràs en una altra faceta.
En una altra faceta, sí, sí.
Tens
sí.
Ja preparat el discurs? Què els diràs?
No, que preguntin, bueno, la presentació. Me contaran ells més que jo, eh? Suposo que ells contaran, és per a escoltar les propostes que tenen i el que han anat aprenent i tot, sí.
Suposo que
ja
t'hauran xivat alguna proposta, no? De què pensen fer els alumnes?
No, encara no.
Seria sorpresa?
No, sorpresa, sorpresa, sí, sí.
Però de tota manera, alguna idea deus tindre, no? Del que
bueno, hi ha moltes coses que volen fer i que estan molt bé, però bueno, sí, a veure què valorem entre tots, sí.
I llavors tocarà posar-les en marxa?
Bueno, s'intentaran, és que les propostes que siguin viables i que... Bueno, pensa que treballen molt també per al col·legi, no? Uh-huh. Perquè el col·legi és el col·legi verd, diguéssim, i llavors treballen molt dins del col·legi, ja, i claro, això ja ho porten ben assumit i ho porten molt bé.
Suposo que aprofitaràs per a convidar-los perquè vinguin a la Festa de l'Arbre.
Sí, no? Bueno, que suposo que ho sabran i preguntaran, perquè ja et dic jo, ells són els principals informadors de tot, però sí, sí, els convidarem que vinguin, en els pares, els iaios, les mares i que estiguen allí.
Doncs ja sabeu, diferents activitats d'aquestes regidories de gestió ambiental, esport i turisme, el quilòmetre vertical el dia 15 de maig, la propera setmana, el dia 28 de maig, doncs tenim aquesta campanya solidària en benefici de l'àrea neonatal de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i aquest diumenge 8 de maig aquesta cita amb la Festa de l'Arbre a Roquetes, 11 del matí, urbanització Pilans, cal portar una aixada i una botella d'aigua.
I una botella d'aigua.
Sònia, la teua invitació especial a la gent que ens estigui escoltant perquè vinguin a aquesta Festa de l'Arbre.
Bé, doncs el que dic és un record que queda per a tota la vida, que vinguin, perquè el dia que passaran de cara al port diran, mira, estos arbres van vindre aquí a plantar-los, ja és un... I que, bueno, que es necessita, que cada vegada es necessiten més arbres i que hem de fer de Roquetes una zona verda tot el que poguéssim.
Avui hem conegut més activitats des de la regidoria de gestió ambiental, esport i turisme de l'Ajuntament de Roquetes, amb la regidora responsable Sònia Andrade, a la que agraïm hagi vingut a explicar-nos totes aquestes iniciatives als nostres estudis i que aquest diumenge la Festa de l'Arbre sigui tot un èxit.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres per convidar-me. I bé, doncs l'ho dit, que la gent vingui en l'aixadeta, en l'aigua, i estan tots convidats, que farem de la sendera del port tota un puesto molt bonic i llivit.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El GPEC ha presentat un recurs de reposició a l'Ajuntament del Perelló per la decisió de la Comissió Informativa d'Energies Renovables del Consistori d'autoritzar la represa de les obres del parc eòlic La Collada 2. El consistori havia aturat els treballs al mes de febrer per dubtes sobre la validesa de la llicència otorgada l'any 2019. Els ecologistes insisteixen que el permís d'obra està caducat perquè s'ha superat els 6 mesos d'inactivitat que marca la normativa. Jordi Buixonat, representant de GPEC, explica que no s'ha justificat la pròrroga de la llicència d'obres de la Collada 2 del Perelló, que, com deia, està caducada perquè no s'ha fet res més en 6 mesos i que el projecte té una llicència ambiental de l'any 2006.
Després, la llicència considerem que està caducada perquè no hi ha justificació de pròrroga. O sigui, per prorrogar una llicència d'obres has de justificar la pròrroga i aquesta justificació no existeix. A més, ens hem adonat de que durant 6 mesos no es va produir cap mena d'actuació a l'obra i si en 6 mesos no has fet res a l'obra, segons la documentació aportada pel propi promotor, aquesta llicència queda caducada. I finalment, l'estudi d'impacte ambiental és de l'any 2006, per tant, està arxicaducat. Després, la declaració d'impacte ambiental, curiosament, va ser publicada al DOC el 2011, també estaria caducada, però el més sorprenent és que les obres ja al primer molí es va col·locar l'any 2007-2008, o sigui que la declaració d'impacte ambiental surt 3 o 4 anys després d'haver començat, haver-se executat les obres.
La segona fase del parc eòlic de la Collada projecta la construcció de 3 aerogeneradors més, ara de 200 metres d'altura, i l'impacte paisatgístic és un dels aspectes que GPEC també recrimina. Els grans molins de vent se situaran sobre Cabrafreixet, un dels espais més emblemàtics del Perelló, lloc molt estimat i promocionat turísticament, segons apunten des de l'entitat, i molt pròxim a espais protegits per la xarxa Natura 2000 i Son Spain. Aquest entorn també compta amb nombroses masies habitades disseminades. Jordi Buixonat, representant del GPEC, ha explicat que amb la documentació que ha aportat ara la promotora es demostra que l'obra està aturada més temps del que permet la normativa.
Clar, nosaltres no ens van aportar tota la informació que després el promotor ha aportat arrel d'aquesta reclamació i, clar, ens veiem amb una indefensió perquè no se'ns ha aportat tota la documentació que volíem. Examinant tota aquesta documentació d'aquestes petites obres, que eren obres més que res doncs, del tipus de terreny, de camí, la veritat és que no s'ha fet gaire cosa perquè l'únic que es va fer és arrel del glor, em sembla que va ser l'any 2020, l'únic que es va fer és xafar una miqueta el camí i poca cosa més que això. I bueno, llavors, clar, examinant la documentació que ha portat el promotor, hem vist que hi ha un període, segons la llei, si ja són 6 mesos en què no es realitza cap mena d'obra, aquesta llicència queda caducada, perquè tu no pots estar prorrogant sense fer res i només arrencant un bri de romaní enguany i l'any que ve arrencar un altre bri de romaní, m'entens? Això no són obres. Llavors hem examinat la informació del propi promotor i hem vist que aquesta llicència doncs, per nosaltres no s'ajusta i està caducada.
Paral·lelament, l'Ajuntament del Perelló va otorgar en el plenari del 26 d'abril una segona pròrroga de 18 mesos a Eòlia del Perelló SL, ara per acabar la instal·lació dels nous aerogeneradors de la Collada 2, sobre la qual encara es debat si s'ha començat. Aquesta moratòria l'ha demanat la companyia després que s'hagi esgotat el termini de 3 anys que tenia per fer la central eòlica. La nova data per acabar l'obra és el 30 de novembre de 2023.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Dins de la 17a edició de la Fira d'Ocupació de la Universitat Rovira i Virgili al campus Terres de l'Ebre, s'ha organitzat aquest passat dimecres la novena Fira d'Ocupació per a la captació i retenció de talent a les Terres de l'Ebre, on s'ha batut el rècord de participació d'empreses i assistents. centenars d'estudiants i persones en recerca activa de feina d'arreu del territori i un total de 52 empreses han pogut trobar-se als passadissos del campus, que s'han omplert d'estants, tallers, xerrades i activitats. Aquesta activitat, que es va portar a terme aquest passat dimecres, va ser inaugurada pel responsable del Departament Legal de Kronospan, Javier Martínez, qui va explicar els perfils professionals que requereix l'empresa per engegar aquesta nova planta a Tortosa. A una aula magna plena a vessar, Martínez va detallar que cerquen perfils professionals per a les oficines i la planta, que van des del món de l'administració i les finances fins a l'electrònica, la mecànica o l'electricitat. Per la seva part, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, que va tallar la cinta inaugural de la fira, va agrair la presència de l'empresa Kronospan al campus i va subratllar que l'Ajuntament i la Universitat comparteixen els objectius de retenir talent i fer créixer el territori. En aquest sentit, Meritxell es va dirigir als estudiants, incentivar-los a viatjar i formar-se, però també els va demanar que tornen a les Terres de l'Ebre a treballar. La fira d'ocupació va estar per a molts estudiants la primera oportunitat d'endinsar-se en el món laboral. Les càpsules informatives del CT Talks Corner i el dinar networking que es va celebrar a la cafeteria del campus van estar dues de les novetats més rellevants d'aquesta fira, que ha apostat també per la presència de noves tecnologies com la realitat virtual. En aquests espais, els estudiants i les persones en recerca activa de feina van poder comprovar i conèixer d'una manera més dinàmica i atractiva els serveis que ofereixen les empreses. A més, també van prendre nota de com elaborar correctament un currículum i van rebre informació sobre l'accés al programa de garantia juvenil, on es va informar sobre les opcions que ofereix l'emprenedoria cooperativista i l'economia social i solidària. Deltebre Dansa 2022 ha obert ja el període d'inscripcions per als estudiants i professionals als cursos de formació. L'edició d'enguany se celebrarà del 4 al 17 de juliol amb el lema Move Human, una programació que recupera l'essència prepandèmia amb la formació artística multidisciplinària i 16 professors internacionals de la més prestigiosa avantguarda internacional contemporània. I també es recuperaran els espectacles per al públic sense restriccions. Tot i que encara es treballa per tancar la programació, hi haurà una quinzena d'espectacles de dansa, circ i altres disciplines de les arts escèniques, tant d'artistes nacionals com internacionals, de companyies consolidades i amb reconegudes trajectòries com altres d'emergents. Com ha destacat el director de Deltebre Dansa, Roberto Olivan, el festival restableix així els espais al marge de la virtualitat, segurament ha dit més saludables, i que han de permetre rescatar l'atenció de la proximitat i el contacte personal.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Avui divendres i demà dissabte, 6 i 7 de maig, el Banc dels Aliments, juntament amb Càritas, Creu Roja i l'Arxiconfraria de la Cinta i l'Ajuntament de Tortosa, s'han ubicat al mercat i als supermercats de la ciutat per tal de recollir les donacions de menjar. Es tracta d'una recollida que es celebra un mes abans de l'habitual, que es feia al mes de juny, per la necessitat immediata d'aliments. Així s'ha donat ja el tret de sortida a la recollida d'aliments a Tortosa, enguany, segons ha manifestat el portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, més necessària que mai. A més, el portaveu del Banc dels Aliments ha reivindicat la tasca que desenvolupen les entitats assistencials en moments, ha dit, com l'actual, i és que a les Terres de l'Ebre la demanda d'aliments ha augmentat en un 20%.
Aquesta recollida d'aliments és més necessària que mai. L'augment del preu dels aliments, les conseqüències socials de la Covid-19 i la crisi migratòria d'Ucraïna han deixat sota mínims les reserves del Banc dels Aliments. Per aquesta recollida comptarem amb l'ajuda de més de 500 voluntaris que s'ubicaran al mercat i als supermercats i també al magatzem per a classificar els milers de quilos que rebrem. Estem molt satisfets, molt, de la resposta del voluntariat, perquè tot i ser un moment molt complex, la ciutadania ha respost. El voluntariat és l'engranatge principal de la recollida d'aliments. La tasca que duen a terme és molt important. Tortosa hem demostrat en totes les ocasions que som una ciutat solidària i ara tenim l'oportunitat de tornar-ho a fer. Estem en un moment de màxima necessitat, però quan sumem els esforços de les institucions, les empreses, els particulars i les entitats socials, aconseguim multiplicar els resultats.
La recollida d'aliments s'adreça enguany especialment a dos tipus de productes, les conserves de peix i la llet, ja que es tracta de dos productes d'un alt valor nutritiu que són molt necessaris.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Guàrdia Civil investiga 5 persones com a autors d'un delicte contra la propietat industrial per la venda de 500 articles falsificats en establiments de la comarca del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Es tracta de rellotges, auriculars, fundes de telèfons mòbils i carregadors d'una coneguda marca que al mercat estarien valorats en 40.000 euros. El cos armat ha fet des d'inicis d'any una sèrie d'inspeccions fiscals en diversos comerços de les dues comarques i els agents han comprovat que hi havia botigues amb material falsificat. Diferents jutjats de guàrdia de Tortosa i Amposta han assumit les diligències del cas.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
La cartellera es renova amb Culpa, una pel·lícula espanyola sobre els efectes d'una agressió sexual. També s'estrena Red Rocket, l'impacte de la tornada d'una estrella del porno al seu poble. I els fans de Marvel tenen cita al cinema amb Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Ya, esto de aquí es la cabecita.
Pero ¿cómo puede ser si yo he sangrado?
Manuela Bellés protagonitza Culpa. Interpreta una jove que, després de patir una agressió sexual, s'aïlla a una cabana del bosc i perd tot tipus de contacte amb xicot, amistats i família. La vergonya, el dolor i la culpa l'acompanyaran durant els mesos d'aïllament.
Su último trabajo fue hace más de 17 años. Es muchísimo tiempo sin trabajar.
He trabajado casi todos los días de los últimos 17 años. He vuelto con mi mujer la semana pasada.
Voy a llamar a la poli.
¡No, joder!
9.
¿En serio?
8.
Red Rocket ens apropa la vida del Mickey Saber, una estrella del porno caiguda en desgràcia. En Mickey decideix retornar a la seva ciutat natal, Texas, però allà descobreix que no només ningú l'ha trobat a faltar, sinó que tampoc el volen de tornada.
No me das miedo, me suda la...
¿De qué coño vas?
Me ha dado en plan traidor. Estoy en mucha mejor forma que ese tío. Joder.
Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces... empieza la pesadilla.
La nova incursió de Marvel al cinema recupera el personatge interpretat per Benedict Cumberbatch a Doctor Strange en el multiverso de la locura. El superheroi, amb l'ajuda d'antics i nous aliats místics, recorre les complexes i perilloses realitats alternatives del multivers per enfrontar-se a un adversari nou i misteriós.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és moment de conèixer el nostre informatiu, quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo.
Hola, bon dia. Hem tingut un matí de sol en general a Catalunya, només al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. Els núvols seran una mica més abundants, en especial al vessant nord del Pirineu. Aquí la nuvolositat ha estat força compacta i es mantindrà així durant la resta del dia, amb alguna precipitació feble. A la resta de Catalunya, doncs, al llarg de la tarda el que hem d'esperar és el creixement d'algunes nuvolades, unes nuvolades que faran acte de presència principalment a punts del Prepirineu, de la Catalunya central i del sector central del litoral i prelitoral. No podem descartar que puguin deixar algun ruixat de caràcter local a l'interior del quadrant nord-est. I pel que fa a la temperatura durant les hores centrals del dia, valors que seran similars o una mica més alts que els de la jornada del dijous, amb els valors màxims que s'arribaran a punts de Ponent o de les Terres de l'Ebre fins als 26 o 27 graus de màxima. De cara al dissabte, jornada similar, amb sol al matí, amb creixement de nuvolades a la tarda i també encara núvols abundants al vessant nord del Pirineu, principalment fins al migdia. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.